Hi ha dos tipus de persones. Les que creuen que la vida les decebrà, passi el que passi. Persones que es preparen per als cops del destí com si fossin inevitables. I hi ha les que creuen que sempre hi ha una sortida a cada situació, encara que estigui per descobrir. Quan el senyor de la gran potència del nord va decidir pressionar el botó vermell, les primeres van perdre l'esperança i es van abandonar a les sèries de les plataformes streaming fins que arribés l'inevitable final. Les segones, en canvi, es van unir per crear un portal interdimensional per on marxar abans de la deflagració. Ho van aconseguir i van començar una nova vida, sens dubte millor.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els lectors del gènere fantàstic sabem perfectament que el sentit de la vida és 42. I, naturalment, el Festival 42 ens ha inflat de vida entre el 2 i el 6 de novembre. En aquesta segona edició, el certamen comissariat per Ricard Ruiz Garzón s'ha superat respecte a la primera en tots els sentits, en convidats, en programació i també en públic. Avui dedicarem tot el programa a fer-vos una extensa i subjectiva crònica del certamen, perquè, com diu el nostre company Raül Magí de les Rades Grises, hi havia tanta oferta que cada persona haurà viscut un festival diferent. En tot cas, com sempre, us oferirem declaracions i entrevistes dels convidats i també dels guanyadors dels Premis 42. És el que donarà de si el sisè quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
El 42 ho ha tornat a fer. Suposo que ja ho heu notat
amb
l'ambient, amb les notes de premsa, amb les notícies als mitjans. És un festival que s'ha tornat a superar i com que ens agraden molt les xifres com a periodistes, us dic les oficials. Ha tret més de 5.000 assistents a Fabra i Coats.
Mare meva.
I prop de 3.300 seguint les xerrades que s'emetien de forma telemàtica.
És molt, perquè telemàtic costa una mica més.
Sí. I de fet el que vam notar respecte a l'any passat és que entre setmana ja hi havia molta gent. I clar, un dimecres random a les 4 de la tarda.
Gent de Barcelona.
I hi havia molta gent. I gent que no treballa, perquè el que treballa fins les 3. Ah, que afortunats que són. I a més aquestes xifres no inclouen les activitats del mes 42, que són activitats que s'han fet en diferents llibreries, per exemple, la llibreria Gigamés. Vull dir que s'han mogut moltes coses, molta gent, molts contactes, i això crec que es notarà pròximament amb certàmens que aniran sortint, no? A veure, l'audiència notarà que avui anirem una mica el que
opinion.
Us vindria a dir molt ràpid, perquè tenim molt contingut i ja de cabre en una hora i no sé com ho farem.
S'ha de cobrir tot.
Tot, i clar, no podem. Pensa que hi havia 200 convidats i una vuitantena d'activitats. O sigui, es pot dir que hi havia moments que hi havia 4 actes en el mateix moment.
Sí.
Les persones que tenim problemes de decisió ens quedàvem al passadís perquè no podíem triar. Era com, a veure, entre 2 ja em costa, entre 4 és igual, em quedo aquí fent el cafè, no?
També hem fet la tècnica quimèric, que és duplicar-nos en una sola persona en 3.
Exacte.
Crec que l'any passat això ho corregiran, ja ens ho han comentat des de l'organització, que han estat a punt de morir, l'han vist de prop la mort, i han dit, l'any que ve no cometrem
repetirà
el mateix error.
Normal.
Jo qualifico el 42 de monstre perquè és que l'envergadura d'aquest festival és tan gran que no podem explicar-ho ni que féssim 4 programes especials. Per tant, farem una mica la nostra crònica subjectiva i començarem pels Premis 42, que ens encanten això dels palmaresos.
Els premis són 9 categories. A partir del minut 3 d'agraïment traiem un Kalashnikov, per tant, estan advertits els premiats.
El Premi 42 a la millor obra original en català és enguany per a Forbit, d'Helena Bartomeu, publicada per Malaseu.
També moltes gràcies al Ricard Ruiz Garzón perquè m'ha ensenyat a escriure i sempre deia, tu escriuràs i et llegiran, no?
No només... Jo no estic al jurat,
No, però estàs als meus agraïments.
El Premio 42 a la mejor obra original en castellano es para Dientes Rojos de Jesús Cañadas.
Hace unos días, comenzando con unos amigos, hablábamos de una cosa, que entre dragones, anillos, sueños y diferentes horrores de mayor o menor calidad y sonrisas terroríficas, creíamos que en 2022 había sido el año en el que prácticamente todos los habitantes del planeta habían consumido algún tipo de ficción audiovisual fantástica. Y eso demuestra la buena salud que tiene el género.
El Premi 42 a la millor obra traduïda en català és aquest any per Piranesi, de Susanna Clarke, amb la traducció de Ferran Ràfols i publicat per Amsterdam.
Piranesi és un llibre que vaig escriure durant la meva malaltia. i com a conseqüència mai vaig estar del tot segura que el podria acabar. Va ser emocionant veure'l convertit en llibre i adaptat arreu del món. I encara és més emocionant i un gran honor rebre el premi del Festival 42.
El premio 42 a la mejor obra traducida en castellano es Así se pierde la guerra del tiempo de Amar el Motar y Max Glaston.
Y me alegra mucho ver que hay otras personas ahí fuera a las que también les ha robado el corazón esta historia. Muchas gracias a todos y muchas gracias por leer.
El primer premi Alba 42 en aquest 2022 és per a L'assassina de Venècia, de Pol Castellanos.
Podria agrair-ho a les fantàstiques lectures obligatòries de la meva secundària quan jo era adolescent, totes realistes, sobre conflictes escolars molt, molt interessants i que realment em van portar a adonar-me que el fantàstic era el lloc on jo podia explorar doncs, tots els universos.
Les quatre raons ja fan un spoiler, però és el que hi ha, no? Hem decidit donar aquest premi perquè Napalm al cor és una proposta literària fresca, interessant.
Aquesta redacció s'hauria d'haver millorat, sí.
Per tot plegat, doncs, el Premi 42 Revelació en català per aquest 2022 és pel Pol Guasch, que és autor de Napalm al cor, publicat per Anagrama.
Us he de confessar que jo, quan estava escrivint la novel·la, no sabia que estava escrivint una distopia. Em vaig assabentar amb el primer titular de premsa.
No todos los nombres son muy previsibles. Creo que esta será una de las que genere titulares y nos hace muy felices.
Este libro es una muestra de terror rural que toma como escenario una España en la que no han cicatrizado aún los traumas generacionales y de clase. El premio 42, Revelación en castellano de este 2022, es para Laila Martínez por su libro Carcoma, publica Amor de Madre.
Y se lo quería dedicar también a la gente que cree en la venganza. Porque tenéis razón y lo conseguiremos.
El jurat ha dit que la publicació de L'Exorcista en català representa la recuperació d'un clàssic en majúscules de la literatura de terror i d'horror. I també han dit que L'Exorcista ha mantingut tota la seva vigència com a novel·la que explora el punt de trobada entre la fe i la raó.
Per descomptat, pensem també avui en l'autor William Peter Blatty, que no es dones per vençut aquell dia que va trobar el seu agent fent cua a l'oficina de l'atur i s'animés a escriure aquests capítols que van culminar en el que és la novel·la de terror més cèlebre de tots els temps.
El Premio 42 Honorífico de 2022 és per a Alejo Cuervo.
Yo tengo que decir de todas formas que, bueno, ha sido menos grave de lo que pensaba, ¿eh? Porque este tipo de premios normalmente lleva la etiqueta que es a la labor de una vida. Entonces digo, hay gente por ahí que me quiere jubilar ya.
Ah, que no hay más premios, es verdad.
I ara que ja sabem el palmarès, doncs és moment d'escoltar les entrevistes que hem pogut fer alguns dels guanyadors. A veure, matís important. Veureu que les entrevistes dels guanyadors en català són notablement més llargues que les altres. La raó és que jo he sigut jurat, com heu pogut notar en el muntatge, i m'he llegit tots els llibres. Per tant, sabia molt bé què preguntar. Però no patiu, perquè tant el cas de Jesús Cañadas amb Dientes Rojos com el cas de Carcoma els llegirem i en parlarem més endavant i entrevistarem els autors més endavant, per tant,
ala,
no
ja
compta
en pan. Ja l'he
no, és que és perquè la gent ens torni a escoltar. Ens torni a escoltar. A veure, comencem per l'Helena Bartomeu, que és l'autora de Forbit. No sé si l'heu llegit. Si no l'heu llegit, feu-ho, perquè, sens dubte, us sorprendrà. És una cosa completament difícil de qualificar i de preveure. Vull dir, tu comences i penses que és un llibre de cases encantades.
I per lo que sea, no.
Després no té res a veure. Res a veure. I de fet, no s'assembla a res del que s'ha publicat fins ara i a res del que hagis pogut llegir, amb la qual cosa el llistó està molt alt.
O sigui, és com que no has explicat res, però alhora deixes les expectatives superaltes.
Crec que a l'entrevista podreu notar alguns dels temes que tracta la novel·la. Escoltem-la.
Ha estat una sorpresa. Ha estat una sorpresa i ha estat com està flotant, no? Perquè no m'havia pensat que la novel·la tiraria tan bé, no m'havia pensat que rebria un premi. Quan no t'ho esperes et sorprèn molt, no? I el reconeixement dels membres del jurat i de totes les persones que són grans experts que et diguin que la teva novel·la és la millor de l'any, vamos, és que és un somni que ni havia somiat.
Els lectors, quan entrem a la teva novel·la, el primer que pensem és, ostres, un llibre a cases encantades. Era la teva voluntat de dir, vaig a fer un homenatge a aquest subgènere?
Doncs, mira, no tenia la intenció de fer un homenatge al subgènere, tant com a la mateixa casa, que és la casa on va néixer la meva mare. Ah. És la casa,
casa pairal. Eh?
Sí, 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 sí. I era més un homenatge en aquesta casa i a les aventures que havien viscut les meves cosines i els meus cosins i jo, de petits, no? Amagant-nos i espantant-nos.
Això t'anava a dir aventures, però hi ha alguna cosa paranormal en aquella casa? O...
No t'ho sabria dir, potser sí, eh? Potser sí o potser no. O potser som nosaltres, que no som del tot normals, que tots som paranormals, no?
Una de les diferències o grans diferències de la teva novel·la, el que la marca, la identifica, és el tema de la música, no? O sigui, com converteix la música en part de la trama i en com transmets al lector aquesta música. O sigui, clar, tu tens una gran experiència musical, però ha estat difícil això portar-ho a l'escrit, perquè realment és el que té més mèrit, no?
Sí, doncs ha estat difícil perquè volia fugir o havia de trobar la manera de representar la música d'una manera que no fos evident, no? Que sense recorrir a imatges o a metàfores, i em va costar com articular com faria per generar aquestes experiències sensorials similars a lo del so, a lo que sentim quan escoltem, d'una manera que no fos molt directa o que no fos molt evident, no? I que apel·lés a una experiència sensorial no tan mediada per al coneixement o per al record, sinó més per al cos.
Home, evident no ho és gens, perquè és que, a més, a Forbid comences pensant que és una cosa, després vas evolucionant i penses que és una altra i realment no és res del que et puguis esperar. No vull fer spoilers a l'audiència que no l'hagi llegit encara, però és que realment vas fer molts girs. Quan vas planificar la història, eres conscient d'això, de dir, he d'evitar que se sàpiga cap a on anem fins que arribi la sorpresa, no?
Sí, gràcies. Sí, la veritat és que ho tenia present. Volia que cada lector o cada lectora pensés que la història anava d'una cosa que fos cada lector qui decidís de què anava la història, no? Mm-hmm. I que, per tant, un pogués passar per la novel·la pensant que la protagonista està fatal de lo seu, o que passés per la novel·la i cada cop que condueixi per davant d'aquell poble eviti entrar-hi, no? I d'una manera que cadascú fes la història seva i entregués la seva conclusió. I això requeria que algunes escenes fossin prou difoses com perquè cadascú interpretés el que creia que estava passant, no?
Mm-hmm. Però clar, al final sí que hi ha una interpretació tancada, no? Vull dir, no és un llibre obert de pensa el que vulguis.
Sí? Tu creus que està tancat?
Ah, jo crec que sí. Per mi està claríssim, no sé. També és veritat que jo tinc una visió particular, no?, d'aquests temes, però vaja.
Sí, sí, per mi està clar que hi ha un Forbid allà i que ens està esperant, no?
També em feia bastanta gràcia el fet de la pixapí que va al poble, no? I com al final s'acaba relacionant, no?, amb aquest espai natural i com al final acaba arrelant allà, no? No sé si també hi ha aquesta necessitat de retornar a la terra i més ara després de tot el que hem viscut, no?, amb la pandèmia, que molta gent hem sentit la necessitat de tornar als orígens.
Sí, sí, suposo que tothom té sempre la necessitat de tornar als orígens, siguin quins siguin aquests orígens, no? I els orígens més comuns de tots, de tothom, de totes les persones, són la natura, són la terra, no? Són els boscos. Aquests són els orígens que tots tenim en un pla més ancestral. Aleshores, apel·lo una mica a aquest origen comú de la persona que trepitja el territori, no? I que sent com s'arrela, perquè arrelar és treure branques per sota de la terra i, per tant, hi ha una terra i, per tant, hi ha un terreny. I, d'altra banda, a l'escriure'l, quan el vaig estar desenvolupant, escrivint, encara no hi havia la pandèmia, no? I de fet, jo era una perfecta urbanita, no? Ara, després dels anys, sí que sento com amb més intensitat aquest desig de tornar, no? De tornar als boscos. Sí.
I també m'ha semblat veure, a veure si això és interpretació meva o era la teva voluntat, una crítica cap a alguns sectors artístics i alguns tipus de professions així una mica més alternatives. No sé si això també és experiència que tu t'has trobat quan has hagut de treballar amb el tema de la música. Els oients no poden veure, però estàs rient bastant, eh? Em sembla que he tocat un punt clau aquí.
Sí, 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 Karen, una mica sí, eh? Sí, perquè, bueno, és un entorn especial aquest de l'art i bé, jo vaig estudiar Belles Arts, després vaig fer disseny i en cercles acadèmics i bé, és un món que és molt complex i també és molt agradable perquè coneixes de persones que tenen grans coneixements i aprens moltes coses, però sí. I a vegades et creus amb cada personatge que és increïble, no? I dius, uau!
I ara que has fet aquest crossover, que has unit la música i la literatura, que et seguirem veient títols nous teus, seguirà veient música a les teves novel·les?
Jo espero que sí, les ganes d'escriure hi són i les ganes d'experimentar amb els sentits hi segueixen sent, no? Perquè al final coneixem el món a través dels nostres sentits, els nostres sentits són els que ens donen la informació de què està passant, no? Si posem el focus en l'oïda, descobrim un món, si el posem en el tacte, descobrim un altre món. No crec que el posi en el gust, perquè jo tinc molt mal gust, o sigui que ho salvareu, em sembla.
Saltem del català al castellà amb Jesús Cañadas, l'autor de Dientes Rojos. Aquí ve la sorpresa, perquè un any després de la publicació del llibre, exactament un any, el mateix dia de l'entrega, guanya el Premi 42 a millor obra original en castellà. Coincidència?
Sí, estoy contentísimo de que le hayan dado el premio a la novela precisamente el día que se cumple un año de su publicación en el marco de este festival.
Ya son coincidencias, ¿eh? Yo creo que lo habías planeado, ¿no? Con la organización, no hay tongo, ¿no?
No hay tongo ni estaba planeado, pero sí que me llevó una alegría grandísima cuando me notificaron que tenía que venir porque me tenía que recoger la galleta del premio.
Y menuda galleta.
Y menuda galleta, la que me merecía que me dieran, digo, que me costara en la cara.
El jurado ha premiado el libro por su dicotomía entre los terrores cósmicos y los cotidianos, haciendo énfasis en estos últimos. ¿Era importante para ti?
No solo es importante, sino que es una constante en los libros que escribo. De algunos lectores y lectoras me han dicho que yo escribo libros con monstruos, pero no sobre monstruos. Los monstruos verdaderos que hay en mis libros siempre pertenecen a la raza humana, que son los peores, son los que tienen la capacidad de hacer el mayor daño posible.
I també vam poder parlar amb en Pol Castellanos, que és l'autor de L'assassina de Venècia, i resulta que és una prequela de L'impostor de Viena, que en el seu moment ja va tenir molt d'èxit i que ja va guanyar també el Premi Alba.
Fantàstic, estic encantadíssim i molt content que el jurat l'hagi escollit. La veritat és que aquest cop no tenia cap pista, perquè la primera convocatòria dels Premis Alba fa 2 anys que la vaig guanyar amb L'impostor de Viena, hi havia com una fase prèvia en què hi havia votacions dels lectors que l'havien llegit, sobretot d'escoles, adolescents, i allà sí que vaig poder veure que l'havien preseleccionat, veure com un procés, no? Però qui ha sigut de sobte no sabia ni que l'estaven valorant. Com que m'han trucat I em vaig trobar amb la notícia, o sigui que encantat i molt content, perquè a més aquesta novel·la m'està donant moltes alegries que no m'ho esperava.
Clar, a més és una prequela, no? A vegades quan una novel·la és una prequela o una seqüela, sempre hi ha la creença que no estarà al nivell de l'original, però tots els companys que han llegit l'anterior diuen que aquí et superes, no? I el que sí que veiem és que hi ha un treball molt, molt treballat, tant de documentació de la Venècia de l'època, de molt cultural, però també un treball molt fort del personatge, de la protagonista. Com ha estat per tu el disseny d'aquesta protagonista i també, doncs, si havies pensat en el fet que els lectors joves es puguin identificar i vegin en una protagonista noia, doncs, una heroïna?
Tot això ja estava. La protagonista va sortir una mica de forma espontània, perquè era una secundària a la primera novel·la, i ho explico a una nota al final del llibre, va ser una mica la pròpia Carla, la pròpia personatge que em va cridar l'atenció, no? Que amagava un misteri en aquella novel·la, doncs, tenia com un passat que no acaba d'explicar, i això és el que em feia donar voltes, no? I em va fer pensar que hi havia una novel·la al darrere i que podia escriure i que podia ser interessant. A més, venia de Venècia i tota la història amb el fet de que Venècia, no, és una ciutat, doncs, que en si, no, ja té tots aquests elements de misteri i aventura i que em permetia, doncs, explorar-ho amb una altra novel·la. I bé, si diuen que és millor, doncs escolta, encantadíssim, perquè a més la vaig escriure en la pandèmia i va ser una mica un bolet que va sortir allà i em va tenir ocupat. I em va sortir molt ràpida aquesta, o sigui que bé, ja et dic, una sorpresa, doncs, que després hagi agradat tant.
El cas de Venècia és un escenari, doncs, que crida molt l'atenció i que li pot cridar qualsevol perquè és una ciutat molt turística, però tu també desmontes el que és la part bonica, no, de Venècia, i mostres una Venècia molt crua i una Venècia on hi ha molta gent passant-ho molt malament.
Sí, jo crec que és també la gràcia de les novel·les que se situen en un context històric, és que ens fan veure amb altres ulls llocs que tenim molt acostumats i que coneixem d'una manera, perquè sempre la veiem com està ara en el present, però ha tingut una història, i en diferents fases de la història doncs, les ciutats, els països canvien i passen per èpoques que, diguéssim, són molt diferents a com són ara, i al moment d'una guerra com és la Primera Guerra Mundial, a més Venècia té un paper clau, no?, perquè Itàlia i en aquella situació geopolítica doncs, hi ha conflicte, no?, hi va haver-hi bombardejos i tot plegat, doncs Venècia queda en una situació molt diferent d'avui, i també tenia gràcia pels lectors doncs, portar-los, traslladar-los en un altre moment, no?
Al final és una novel·la d'aventures, però té com molts ingredients que la dignifiquen, no? Per dir-ho així, que no és només una aventura, sinó que el lector doncs, també aprèn altres coses. Suposo que això també ho has fet molt pensat en el lector jove, no? De dir, no, vull que ho passis bé, però també vull que t'emportis alguna cosa, no?, de la meva novel·la.
Sí, la veritat és que jo quan ho escric em costa pensar molt què vull expressar. O sigui, jo penso molt en el protagonista, i en aquest cas la Carla i la seva aventura. Tenia molt clar el lloc perquè ja havia aparegut a l'altra novel·la i tenia clar la seva història, aquesta història d'ella fugint de la seva família, emigrant de la seva ciutat. I a partir d'això va venir tota la resta, no? Doncs el context històric, què passava en aquell moment, i tota la trama dels personatges secundaris que l'envolten, el detectiu que la persegueix, els amics que fan un hospici, i tot això, ja et dic, neix del propi personatge. A l'hora d'expressar una novel·la juvenil intento doncs, que quedi clar, que s'entengui, i no amb una intenció didàctica, sinó de que la novel·la tingui ritme i que es pugui seguir bé, no? Bàsicament.
Hi haurà més creacions relacionades amb aquest univers?
Tinc alguna idea. Tinc l'editor aquí darrere, mira. No, tinc alguna idea pensada, molt a les beceroles, però crec que s'hauria de tancar d'alguna manera, queden alguns fronts oberts amb les dues novel·les, i potser reprendre aquests personatges i tancar bé la història, doncs crec que estaria bé en un futur.
Carcoma és la història que està en boca de tots. De fet, molt abans del 42, un servidor el va comprar.
Sí.
Per tant, ojo. I puc dir que es mereix el rebombori que ha guanyat. Una història d'Espanya profunda que ha deixat a l'autora, Leila Martínez, amb molt de treball durant l'any.
La verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque además ha sido como justo se hace un año de libros, justo se hace un año que se publicó, entonces ha sido como celebrar el cumpleaños por todo lo alto.
Bueno, de hecho has tenido un año trabajoso, has estado ocupada. ¿Te esperabas este efecto de Carcoma?
No, para nada, o sea, ha sido como sorpresa, porque claro, además era una editorial pequeña, ¿no? Siempre esperas pues eso, que tenga, bueno, que llegue a lectores, todo el mundo quiere que llegue a lectores, ¿no? Pero no pensaba esto, mucho menos tantas traducciones como va a tener, adaptación también al teatro, ¿no? Todavía era como, ha sido un año que cada semana prácticamente tenía como una buena noticia relacionada con el libro, entonces ha sido muy agotador, pero increíble.
I també vam poder parlar amb el Pol Guasch, també reconegut com a revelació en català per Napalm al cor. Ell té una trajectòria important com a poeta, això es nota moltíssim en la manera que té d'escriure.
Clar.
I ens porta una història dura i tendra al mateix temps. Jo crec que t'agradaria, Marina? Per què? Per no ser tendra.
Ja comencem.
Que no sóc un ocet de peluix.
Doncs el Pol Guasch sí. I ara ja no ho comprovareu. A veure, ell ens dona una base, però el lector ha de construir la resta. Llavors és com que ens donen un esquelet i el lector sense data, sense ubicació, sense saber com s'ha arribat a aquell punt, ha d'entendre el que ell diu. A mi això em va encantar.
És curiós, eh?
Suposo que hi haurà gent que això li haurà tirat enrere perquè haurà dit, massa feina. Però bé, vam parlar amb ell d'això, precisament.
A veure, per començar fa moltíssima il·lusió, evidentment, qualsevol premi, però sobre un text que jo crec que d'entrada va costar de ser interpretat per incategoritzable, que des del marc dels gèneres fantàstics se'l reivindiqui, per mi és un orgull, no? Perquè d'alguna forma es reivindica la potència d'allò que no és referencial, d'allò que no és mimètic, d'aquell tipus de narrativa que no vol pensar la literatura com un mirall sobre el món, no? Com deia Stendhal, que fa la novel·la, sinó com un mirall trencat o deformat, no? Aleshores, aquest premi per mi implica reivindicar aquesta dimensió de la meva escriptura, que per mi és fonamental.
L'element distòpic és de, completament de marc, no? De l'escenari on passen els fets. Hi ha un element que ens va captar molt l'atenció a tots els lectors que hem pogut comparar, el tema aquest de la fàbrica, on la gent entra, no arriba a sortir-ne mai, aquesta catàstrofe que no arribes a explicar. Per què has ubicat la teva novel·la en aquest context en concret?
Clar, hi ha diverses qüestions aquí. La qüestió de la distopia, no? Que per mi, jo quan pensava la novel·la la pensava més aviat no en aquesta clau de distòpica, no? Però sí en una clau potser més íntima, com una distopia íntima dels cossos, no? De les relacions que s'acaben i que costa de mantenir. I pel que fa al que comentes d'aquests escenaris, clar, en realitat són situacions, no? La de la fàbrica, per exemple, o la de l'explosió o el conflicte bèl·lic, que són situacions que nosaltres ja hem viscut com a societat mundialment, no? I que estem vivint inclús ara. Però quan li treus el nom, li treus el lloc i li treus el temps, sembla que estiguis parlant d'una cosa que ha de venir encara, no? Però en canvi, jo potser pensava més en clau històrica que no pas en clau abstracta, no sé si m'explico.
De fet, a molts ens recordaven alguns moments al moment postguerra civil, no, també?
Sí, perquè a mi el que també m'interessa i crec que és una cosa que s'ha reivindicat sempre des dels gèneres fantàstics és la possibilitat d'hibridar, no? De dir, el món que jo vull crear a través de la literatura no ha de ser un món únic, un món monolític, no? Jo en aquest món puc mesclar l'experiència de memòria històrica del meu país, però també puc mostrar l'experiència bèl·lica dels Balcans o la que acaba de bategar ara mateix a Ucraïna, no? És a dir, puc fusionar realitats per crear-ne una de nova amb tot el que aquestes realitats m'estan dient a mi com a autor.
Un dels temes principals de la novel·la, o així ho interpretem nosaltres, és el tema de les relacions. D'una banda, una relació amorosa entre dos homes en un context en què està completament penalitzat, una relació de clandestina, no horitzontal tampoc, no? Perquè un dels membres de la relació doncs, està completament bolcat i sent un amor infinit i l'altre és potser l'està com utilitzant, o així ho interpretem els lectors, i l'altra, la relació també mare-fill i família-comunitat, no? No sé si és aquest el missatge que volies donar, de dir la dificultat de com pot ser de castrador un entorn, no? Sigui la família, sigui la societat, sigui el veïnat, a l'hora de poder tenir segons quines relacions.
Sí, és que crec que ho has dit fantàsticament el que voldria que la meva novel·la com fos llegida, no? La novel·la parla de relacions, també parla de... Hi ha molts binomis, natura-cultura, ciutat-naturalesa, humà-animal, que binomis que els protagonistes són víctimes, no? D'aquests binomis, d'aquestes dualitats maniquees amb les quals ens han criat i que a poc intenten anar a desfer o proven desfer amb més o menys èxit. Però al final la novel·la és una història d'amor, no només entre els dos protagonistes, un amor condemnat pel seu entorn, però una relació amorosa de la mare amb el seu fill i una relació amorosa del personatge amb el seu entorn, no? Precisament per mostrar com, i això crec que es veu amb per què el personatge, no desconeixem el nom del personatge, perquè l'única cosa que es manté al llarg de les nostres vides és el nostre nom, a no ser que decidim canviar-nos-el, però canvia el nostre físic, canvia el nostre entorn, canvien els nostres amics, canvia el nostre món, però no el nostre nom, no? I desposseint de nom el protagonista, jo podia mostrar com precisament el protagonista no és ell, sinó que el protagonista són els altres, no? És a dir, és el món qui determina la vida d'aquest personatge i, per tant, és un llibre sobre relacions, sobre la impossible o dificultosa trobada amb l'altre.
Era important per tu el tema de la identitat? Ho dic perquè la identitat no sexual també del protagonista, la identitat que ho deies ara amb el nom d'ell mateix, i també hi ha un tema d'identitat cultural, no? De les llengües, de la llengua original nativa de la mare i la llengua que es veu obligada a parlar. També volies parlar d'això?
Sí, totalment. I com la identitat, ara que en parlem tant i la reivindiquem des dels feminismes i des dels transfeminismes, i reivindiquem tant aquesta idea d'agència, no? De dir, som agents de la nostra identitat. I és perillós i és dificultós perquè a vegades això és una fal·làcia, no és veritat, no? És a dir, si jo decideixo canviar el meu nom, si tu no decideixes aquest canvi, no? Si tu no decideixes dirigir-te a mi amb aquest altre nom, jo no em diré d'una altra manera, no? És a dir, al final, aquesta idea d'agència i de possibilitat d'afirmar-me és una trampa, no? Perquè la identitat està construïda sempre a través de la mirada dels altres. Jo crec que la novel·la vol mostrar el viatge d'una persona que s'entén a si mateixa a través d'ell mateix, però que al final, a poc, va descobrint com la seva identitat no és sinó la mirada foradada dels altres tota l'estona, no? A vegades en un sentit positiu, a vegades en un sentit negatiu.
I ja per últim preguntar-te, ara que ja tens un premi, no, de gènere fantàstic, seguiràs escrivint aquest gènere o, com que ha estat un accident, doncs ja veurem?
Jo em vaig trobar per accident en la categoria, no? Perquè la categoria sempre ve després de la pràctica, jo crec. Però jo em sento molt còmode amb la literatura no referencial, amb la literatura no realista, amb la literatura que em permet imaginar mons possibles i que no em fa esclau de la versemblança, de la verosimilitud o esclau del meu món quotidià, no? Per tant, jo crec, si més no, ara mateix ho puc afirmar amb consistència perquè és on estic treballant i escrivint, que aquesta línia la seguiré explorant i tinc ganes de seguir-la explorant. Per tant, vaig arribar a la categoria accidentalment, però em sento còmode en aquest espai i de moment segueixo escrivint des d'aquest imaginari. Sí, sí.
Passem al premi honorífic. Alejo Cuervo ha fet molt de mal a les nostres carteres
i
es mereix el premi honorífic. Escoltem el que vam parlar.
Premi honorífic, o sea, eso es para la gente que en realidad no hace nada, ¿no?
No queramos jubilar ya, ¿no?, de antemano.
Sí, bueno, o sea, tiene una componente de eso. Dices, premio a la labor de una vida. Y dices, ya está, ya se ha acabado esto.
Bueno, esperemos que no. Han pasado ya muchos años desde que iniciaste tu carrera en el mundo fantástico, trayendo a todo el mundo, a la capital catalana.
¿Quién fue el primer escritor del que organizamos una firma en la tienda? Robert Silverberg. Venía de vacaciones a España y nos escribió una carta explicándonos que venía de vacaciones. Y preparamos una firma de un libro que todavía no había sido publicado suyo, que el editor nos pasó las tripas, hicimos una edición especial limitada y volaron todos. Y desde allí, pues mira, le hemos pillado afición a hacer esas cosas.
¿Tu sentido de la vida? ¿El sentido propio tuyo personal?
Yo, a ver, muchos consejos no puedo dar. Yo me he dedicado al vicio, que he dicho siempre. O sea, el eslogan de la tienda es aquello de vicio y subcultura. Entonces, yo siempre explico que me he dedicado a lo que me gustaba, a mis vicios. O sea, lo que vendo es lo que... Y los grandes éxitos que he tenido de ventas a lo largo de mi vida han sido las cosas que más me gustaban, como consumidor y como vicioso de todos estos temas. Eso, me siento un poco un traficante, un suministrador de algún tipo de droga benigna en este caso y quizá constructiva, pero no deja de ser una droga después de todo.
I el 42 ha tingut molts reclams, ha tingut un bon grapat de noms internacionals, entre els quals hi ha l'Aliette de Baudard, el David Tidar, la Lauren Bewkes o també el Paul Kingsnorth, que per cert el van poder entrevistar.
Sí.
I ens guardem l'entrevista, no, de parlant sobre el seu últim llibre, Alexandria.
To be continued.
Exacte, per pròxims capítols, perquè dona bastant de sí, el programa d'avui no dona més.
No.
Però hi va haver dos noms que van sonar amb especial força. D'una banda, el David Mitchell, que és l'autor de llibres com Relojes de Hueso, que si sou oients habituals del Quimeri, vam recomanar les primeres temporades, o l'Atlas de les Nubes, mundialment conegut sobretot per la pel·li on surt el Tom Hanks i aquesta meravellosa banda sonora que sentim de fons.
Una mica dramàtica.
Sí, m'encanta. és brutal.
Té molt sentit.
També té un llarg recorregut fent guions cinematogràfics i de sèries, com per exemple l'últim capítol de Sense8.
Oh, també mira, Guaita, encara no me l'he vist.
No t'has vist Sense8?
Sí, però vaig per el penúltim.
Vale.
Jo no sabia que ell era guionista fins que m'ho van dir, va ser com quadra tot, és el seu estil.
Ara té sentit, clar.
Perquè tots els temes que ell tracta en els seus llibres, no, de com dimensions paral·leles, reencarnacions, tot això està molt, molt vigent a la seva literatura i clar, Sense8 és com un còctel, no, de tot
clar,
això.
Sí, sí.
A veure, jo he de dir que el Mitchell ens va fer flipar a tots. O sigui, t'imagines, no, una persona que és tan coneguda, que serà una persona una mica, doncs, estirada o amb uns aires, no? I el tio és té una manera de parlar molt franca, molt directa, i era com si estigués al bar, vull dir, amb molta confiança. També és veritat que la persona que li estava fent la taula rodona a l'entrevista és la seva editora aquí a Espanya, amb la qual cosa es coneixen moltíssim i això es notava.
Clar.
Més d'un va sortir enamorat d'aquesta sala. I, de fet, hi ha un company del jurat, no? El Dani, del jurat en castellà, que ja estava enamorat prèviament del David Mitchell. Uh-huh. I quan estàvem parlant del nostre pla per diumenge a la tarda, que el meu era morir, literalment, ell era, pues ja iré a fer turisme con David Mitchell. I era com, puc canviar de pla perquè ara de cop moria, no em sembla tan bona idea. Doncs bé, aquesta xerrada està al YouTube, sencera. del YouTube del festival. Si sabeu anglès, doncs amb un àudio està sencer en anglès, i si no, doncs hi ha la traducció en l'altre vídeo. Per tant, volíem recuperar, però, un moment màgic d'aquesta xerrada, perquè fa una reflexió que considero interessantíssima, sobretot per la gent que vol escriure o la gent que vol crear en general. L'entrevistadora li va preguntar què li aportava fer de guionista. O sigui, en un moment que tu ja ets mundialment conegut per les teves novel·les, com et posa a fer de guionista? Per què? I ell va donar una resposta que deia que ajudava a enriquir les seves obres, i va explicar la següent metàfora.
I think I like this metaphor for
me gusta esta imagen, ¿no? De coger el compost y volcarlo en un nuevo sector. Creo que nosotros los humanos y los artistas vamos cogiendo cosas, ¿no? Y las ponemos en nuestras mentes y nos nutrimos de aquello que vamos absorbiendo, ¿no? Y el compost está compuesto por memorias tempranas, de infancia, traumas de vida. Pero el compost mental, pues también tenemos arte de otras personas, series de televisión que vimos de niños, literatura, y también literatura pésima que hemos leído, ¿no? O debates interesantes que hemos mantenido con otras personas. Todo forma parte de esa papelera del compost, ¿no? O aquello que te han contado un domingo por la tarde y de repente te olvidas, pero después te acuerdas, ¿no? O los viajes a otros países. Mil cosas entran en esa bolsa del compost, ¿no? Y cuando dejas de hacer arte es cuando te empiezas a plantear preguntas más aburridas. Seguro que Eda nunca planteará la pregunta ¿de dónde te inspiras? ¿No? Bueno, qué tontería. La respuesta siempre es la basura del compost. En las primeras obras está muy bien, ¿no? Poder decirlo así, porque el compost está ahí lleno, pero llega un punto en el que te empiezas a repetir y siempre utilizas la misma forma, el mismo estilo, y ahí es donde te das cuenta de que hay, a ver, no pondré nombres, ¿eh? Pero es verdad que hay algunos grupos de música que llevan haciendo álbumes desde hace 30 años, ¿no? Y los dos primeros son muy buenos, pero en los últimos años no es que sean malos, pero se han quedado con la sonrisa congelada, ¿no? No es que no sepan escribir, lo que tienen es, pues, un vacío de compost, una escasez de compost. Es una muy buena definición. Se han quedado sin compost. Cuando eres joven te da igual, ¿no? Te lo pones en la mochila y te vas de viaje y el compost se va rellenando de manera muy fácil, ¿no? Te enamoras en un país, viajas a otro, te echan, te rompen el corazón en otro. En fin, cuando eres joven las cosas pasan de manera muy, muy automática y el compost se va rellenando, pero 30, 40, familia, responsabilidades, como que es difícil, ¿no? Ir poniendo más vegetales en ese compost.
A mi m'encanta la metàfora. Ja sé que vosaltres no ho heu acabat d'entendre, però quan tingueu 40 anys,
sí?
Ho entendreu.
O sigui,
quan ja deixeu de ser creatius, perquè la vida és un puto bucle,
entendreu, ets molt jove per dir això encara.
Gràcies.
És que, a veure, però és que si em compara la imaginació amb la merda, perquè el compost
per què
és
no?
Merda.
Per què no?
Perquè no és bonic.
Però la merda, però utilitzes merda per crear altres coses.
Els drames no són bonics.
Perquè creixin altres arbres.
Bueno, d'igual.
Anem a l'altre reclam, va.
Va.
L'altre gran reclam va ser Alejandro Jodorowsky.
Hombre.
És conegut, té com dos àmbits, no, aquest senyor? D'una banda, l'àmbit friki, perquè ell s'hi va fer tot un projecte per adaptar a la gran pantalla Dune abans que ho fes el David Lynch. Mai ho va poder fer. I d'aquest projecte va sortir els còmics de l'Incal, que són una meravella.
Sí.
Però també és molt conegut en altres àmbits per la seva teoria de la psicomàgia i tot el tema de la invocació màgica. Llavors, què va passar en el 42? Doncs un efecte molt màgic, que és que es van juntar els friquis de les dues bandes.
Efectivament.
I va haver una cua de més d'una hora perquè firmés exemplars. I eren gent, doncs, clar, la gent que ja estàvem allà al 42 i anaven amb les seves, els seus exemplars de l'Incal o cartes de Dune i tal, i la gent que venia amb els llibres de psicomàgia, astrogeneologia, i va ser meravellós. A mi em va encantar. La cua era eterna i jo no sé si va firmar tothom o va haver un moment que va dir, mira, tinc 90 i pico d'anys i fins aquí hem arribat.
No em dóna la mà fins a cert punt, no?
Clar, no ho sé.
La xerrada va ser molt tendre.
Tu l'has pogut escoltar després.
I va estar molt de temps donant consells filosòfics molt interessants que dius, ostres, no m'ho havia plantejat mai.
Jo crec que, hi creguis o no hi creguis en el que ell defensa, és una persona que val la pena escoltar-la, ni que sigui un cop a la vida, i reflexionar sobre el que diu.
Doncs podeu...
Vull dir, ara que ho descartis, però és interessant, molt interessant.
Teniu l'oportunitat d'estar a la web. Podeu també escoltar aquest tall d'ara que parla de Dune.
Porque era una novela muy, muy, muy literaria. Las 100 primeras páginas no se entiende nada. Cuando vieron el script que hice, dibujado por Moebius, era una película de... ¿Cuánto dije yo? Porque las películas duraban máximo hora y media y luego dos horas. Eso es todo. Y yo creo que dije, hice una película de 20 horas, no sé qué. Pero claro que era posible ahora, todas las series tienen 20 horas, tienen muchos capítulos. Es lo que yo hice antes de tiempo. Entonces, eso no se podía hacer. Era imposible, yo estaba loco. De mi película quedó el script, porque yo escribía toda la película entera. Pero triunfé. Porque es la película no vista más famosa de las películas. Espérate que te diga lo increíble. Hace poquito, de unos meses, un loco pagó 3 millones de dólares, no a mí, no sé a quién, al ladrón que se había robado el script. 3 millones de dólares por tener el guión de Dune, de que yo había hecho. Le juro que es cierto. ¿Y por qué? ¿Por qué perduró ese script? Porque precisamente yo hice exclusivamente lo que me gusta.
Però el festival va més enllà de noms propis i seguim la música dramàtica. I també es vertebra entorn eixos temàtics i un d'ells era el de la salut mental. Uh-huh. I quin paper juga la salut mental en el fantàstic o el fantàstic en la salut mental. Hi van haver diverses xerrades sobre aquesta qüestió on hi assistien diferents autors que a les seves obres d'alguna manera o tangencialment tocaven aquest tema i també amb experts, no, de la matèria. Uh-huh. Nosaltres vam assistir una en què vam parlar autors com per exemple la Mariló Álvarez, que és l'autora de Suïcidis S.A.
La veritat és que és un tema que em sembla que tracte freqüentment, diguem, a les meves novel·les, perquè és un tema que em crida molt i que pense que s'hauria de tractar més, com hem comentat també a la taula, perquè hi ha coses que cal posar, no?, damunt de la taula perquè se'n parli a la societat. Per exemple, amb Suïcidis S.A., la veritat és que quan vaig començar a escriure la novel·la no pensava que seria tan actual com ha acabat sent. La vaig començar abans de la pandèmia. Amb la pandèmia vaig veure que la salut mental de la població, no?, se n'anava un poc en morris, que això s'estava convertint en una problemàtica cada vegada més preocupant. I vaig aprofitar un poc per redirigir el que estava fent, la novel·la estava estancada en aquell moment, no?, i donar-li un poc la direcció que ha acabat tenint, que és precisament de parlar de com ens ha afectat aquesta pandèmia, que també es reflecteix a la novel·la, però sobretot de què hauríem de fer a partir d'aquest punt, no?, per a solucionar tot el tema de la salut mental, en el sentit de, bueno, oferir a la gent sobretot molt més suport, invertir molt més en prevenció per arribar a evitar els extrems en els que s'arriben en la novel·la, que bueno, no són massa desitjables.
Aquí parlaven de la pressió que tenen els productors audiovisuals o els escriptors de gènere quan inclouen la salut mental. Tu aquesta pressió l'has arribat a sentir, de dir, a veure fins a on del que explico la meva història pot arribar a ser més nociu que positiu?
Clar, és molt perillós, no?, perquè d'un costat vols traure temes que penses que se n'ha de parlar, però clar, si us traus de la manera inadequada podríem dir que estàs fent més mal que bé. Jo he intentat limitar-me a les coses que se coneixia, no?, un poc per no trepitjar terreny un poc fangós i que acabara enfocant, diguem, la temàtica de la manera incorrecta, que per tant acabara creant més estigma. Aleshores, sobretot en el cas de Suïcidis S.A., realment el punt de vista de les persones que estan malaltes no es mostra, es mostra el punt de l'assistent i el punt d'una persona que està en contra de tot el que s'està fent de legalitzar el suïcidi, però intenta no entrar en com se sent una persona que acudeix a un centre d'assistència al suïcidi, com els que apareixen a la novel·la, per demanar acabar amb la seva vida, perquè pensa que no tinc el coneixement adequat ara per ara com per tractar-ho i preferís posar el debat sobre la taula, però sense entrar en coses que realment puguen ser, diguem, perjudicials a la causa que estàs defenent.
O sigui que ja està tan pos de plom, no, en aquest tema?
Sí, perquè a més és un tema molt, molt delicat, sobretot a la gent que li ha tocat de prop, que es pot sentir afectada. Aleshores, he intentat sempre escriure des del respecte, que jo crec que és el que intentem fer tots els escriptors i escriptors, i denunciant situacions que trobem que s'haurien de millorar, que s'hauria de treballar per arribar a una situació més òptima, però des del respecte absolut a la gent que té aquests problemes i per descomptat sense intentar estigmatitzar-los ni molt menys, sinó més aviat el contrari, no? Trencar tabús, que es pugui parlar de salut mental, que es pugui parlar de suïcidis com es parla a la novel·la, perquè realment una de les maneres més bàsiques per previndre és parlar-ne, no? I no que no siga un tabú i una cosa que no es pot mencionar ni es pot dir en veu alta.
I ja t'has trobat algun feedback de lectors que són propers a la problemàtica?
De moment encara no he trobat gent que hagi viscut de prop el suïcidi i hagi llegit la novel·la. Sí que gent que s'ha assabentat que està la novel·la, pel background que té, sí que m'ha dit que la vol llegir, que la llegirà, però encara no sé què en pensaran. Ara per ara tinc més feedback de lectors de ciència-ficció o de gènere negre, perquè la novel·la també té com un puntet negre, i sembla que en aquest sentit bé, ara em falta un poc veure si he aconseguit no trepitjar cap ull de por i sobretot abordar el tema, no?, amb tot el respecte possible.
I també vam estar parlant amb l'Ariadna Rogero, que és la responsable de comunicació de l'associació Obertament, que tracten precisament persones afectades per problemes de salut mental. Uh-huh. Li vam preguntar com mostren les sèries, el cine i la literatura els problemes de la salut mental.
A veure, estem en un moment en què hi ha molts productes culturals, almenys pel que veiem des de l'Observatori de Mitjans i Salut Mental d'Obertament, en el qual doncs, també s'analitza les seccions de cultura del que publiquen els diaris a Catalunya. Veiem que hi ha una apertura, és a dir, se'n parla molt més, però també hi ha com unes red flags en aquest sentit, no? Perquè també, doncs, per exemple, amb el tema del suïcidi es romantitza molt el que és l'experiència del suïcidi, no? Moltes vegades aquest tipus de notícies, no? Es fan d'una manera amb una poètica o amb una èpica del que suposa doncs, el fet de treure's la vida doncs, que són contraproduents, no? I no s'estan donant prou encara missatges doncs, de recerca d'ajuda, de que les persones doncs, n'han de parlar amb el seu voltant, no? Han de poder expressar aquestes idees per més estigmatitzades i per més estranyes que puguin semblar, doncs, hem de trencar aquest estigma de poder parlar de salut mental doncs, per poder demanar ajuda, no? I aleshores abans preguntàvem, no sé si és els productes culturals qui han de tenir aquesta responsabilitat, però al final el que sí que entenem és que la responsabilitat és compartida, no? I que la cultura, els mitjans de comunicació poden tenir aquesta funció d'aliades, no? Doncs en trencar aquests estereotips, aquesta estigmatització i aquesta romantització, no? de la salut mental i poder-ho doncs, normalitzar. Doncs perquè al final sigui doncs, un tema del que puguem parlar i que quan les persones doncs, ho estem passant malament ho puguem compartir amb la gent que tenim al voltant i si realment és greu doncs, podem demanar ajuda al professional que pertoqui. No? Al final seria una mica aquest el resum del nostre missatge com a entitat.
El gènere fantàstic quin paper podria jugar en això? Quines cartes té que no tindria, per exemple, el periodisme?
Doncs, bueno, el gènere fantàstic el que té és que és una mica que és més il·limitat, no? És tot s'hi val, no? I aleshores, doncs, abans a la taula parlàvem, no? Doncs les persones que estan passant per un moment de dificultat, doncs és un gènere doncs, que per la gent que ens agrada la ficció, la lectura, el cinema, doncs està aquella estona que tu saps que tens aquell recurs, no? Que és anar-te'n a un altre món i viure unes altres aventures, no? I inclús imaginar-te que ets algú altre, doncs tot aquest tipus d'experiències que es donen a el teatre, el cinema, doncs són positives en quant a que són sanadores, perquè per una estona, per una persona que està patint moltíssim a la seva vida, doncs aquest tipus d'experiències et poden doncs, deixar descansar una estona de tu mateixa, no? I del teu propi patiment, i per tant molt fans de poder seguir doncs, creant mons que puguin ser versemblants o no, però que ens puguin ajudar també a estar tranquils i a portar-nos benestar, no?
I l'altre eix temàtic va ser el dels homenatges. N'hi va haver per tots els gustos, a persones de la talla d'Italo Calvino, José Mallorquí, Rosa Fabregat, Pep Albanell i Jordi Serra i Fabra. Tu tenies mare ganes meva de veure'l, el Jordi?
Sí, és que el vaig veure una vez a la BookCon, que va venir i em va córrer molt bé.
És
em va fer gràcia, sí.
A més que gràcia.
Ha escrit molt i qui més qui menys ha llegit algun llibre d'ell. Vull
sí,
dir que...
sí, sí.
I també va haver un homenatge a Terry Pratchett i ho va ser en forma d'exposició. Vam poder parlar amb les seves comissàries, la Carla Campos i la Maritxu Olazábal.
La veritat és que la idea era poder respectar una mica les sagues que té el Terry Pratchett dins de la seva obra del Dismón. Llavors el que vam fer va ser dividir totes les obres del Dismón en sagues. De les bruixes, dels mags, etc, etc, i segons això buscar, per dir així, els llibres com més representatius i amb aquests llavors escollir doncs, una escena que ens pugui quadrar amb aquelles cites que pensàvem que eren pues, les més boniques, no? O les més identificatives del Pratxet.
Amb 7 il·lustradores.
Que mèrit, no? També que només siguin dones?
Sí, sí. No, no. La veritat és que no ha estat exactament voluntari. Nosaltres li vam demanar al Sergio, l'editor de Mai Més, quina gent havia mostrat interès per fer les portades del Pratxet, que actualment fa la Marina, però quines altres persones li havien dit que els hi hagués agradat, perquè volíem que les il·lustracions estiguessin fetes per gent que conegués el Pratxet. Nosaltres els vam donar una descripció genèrica. La descripció genèrica no serveix per absolutament res a algú que no hagi llegit el Pratxet. I una de les coses que volíem és que tinguessin personalitat. Tothom, els que hem llegit fantasia, sempre ens imaginem al nostre cap les coses i cadascú se les imagina diferents. Jo, com sóc una incompetent amb un llapis, no aniria enlloc, però clar, hi ha 7 dones que saben com manegar un llapis i volíem saber què tenien als seus caps. Una de les coses que deia el Sergio ara a la xerrada és que han estat, són il·lustracions d'un 1,30 m d'alt. Estan treballades amb molta resolució i molt detall. Una de les coses xules és que no ha estat qüestió d'ampliar per 5 la imatge. Tenen detalls. I tenen detalls i tenen coses que són una picada de l'ullet perquè la gent que l'ha dibuixada coneix el Pratxet i se l'estima.
Comentaves que heu decidit triar un representatiu de cada, no?, d'aquestes sagues. Creieu que això també facilitarà a les persones que no coneixen Pratxet a saber una mica què és el que va fer, la seva trajectòria, i entrar a llegir alguns dels seus llibres?
Sí, realment una cosa que passa amb Pratxet és que, clar, quan tu t'assabentes que és un autor que té només en un món 41 novel·les, dona una mica d'impressió, perquè al final t'estàs hipotecant una mica les lectures futures si t'agraden, no? Per això aquesta idea de poder dividir-ho en sagues i sobretot agafar pues, això, no? Els personatges més icònics, sabent que més que farem, o sigui, que ens anaven a dibuixar autores i il·lustradores que són meravelloses i que sens dubte si troben un esquelet vestit amb una túnica negra, que això, bueno, veuràs a la mort, però a més té una rata, un esquelet de rata aquí a l'ombro, no? Pues segurament això picarà l'ullet i dirà a la gent, escolta, aquí hi ha un bon material que l'has de llegir. I nosaltres pensem que sí, que és una bona entrada i que és una bona manera de posar una mica de dentetes, no?, perquè la gent pugui conèixer un gran autor i un gran univers, sobretot.
La Carla té un déu, que és el Terry Pratchett, però jo només sóc aficionada. Si li fas escollir a ella una obra, et dirà que és impossible i s'autodestruirà. A mi això no em costaria. El que us vull dir és que si us frena el fet de que hi hagi 40 i escaig obres que siguin només del Dismon, passeu olímpicament de la gent de com la Carla, que quan et comenci a parlar d'un títol te'n parlarà de 8 més. Tots tenen importància. Però una de les virtuts és que podries agafar pràcticament, excepte el primer i el segon, qualsevol llibre del Dismon i agafar a començar pel punt que volguessis.
Per cert, durant aquesta inauguració de l'exposició, el Sergio de Mai Més va anunciar la publicació de la biografia de Pratxet.
Ah! És veritat que ho he vist avui per Instagram, ja.
Exacte.
Ostres!
I la publicaran també en castellà, que serà el primer llibre en castellà de Mai Més.
Uf!
Jo amb això m'he quedat una mica
tenso.
Flipant, eh? No m'ho esperava gens.
Uh-huh.
Però vaja. I, no, segueix dient Mai Més libros. No és nunca más libros, eh? Però vaja. Em va sorprendre perquè quan estàvem parlant d'aquesta biografia, tots els que l'havien llegit es van emocionar, literalment.
Jolín.
Deien, és que vas a llorar mucho cuando la leas. I era com, de veritat, Pratxet tenia una vida tan trista? Pues res, jo ho deixo a l'audiència, que la gent es compri la biografia i dedueixi si és un dramón o no.
Sí, sí, ja ens direu.
I passem del 42 al més 42, no? Aquestes activitats que s'han fet de forma paral·lela s'han fet en diferents llibreries de Barcelona, però la que ha centralitzat doncs, bona part d'aquesta oferta és Gigamesh.
Sí. Doncs sí, des de Gigamesh van proporcionar diverses xerrades i llavors bueno, m'he pres la llibertat d'agafar les que m'han semblat més interessants.
Estupendo.
Llavors, la primera xerrada que destacarem s'anomena el boom de les sèries del gènere fantàstic, que suposo que és un tema que a tots ens interessa molt.
Sí, vale.
Ja he sabut que per tots en els últims anys el fantàstic sembla
està de moda, lo qual és molt guai.
Està molt bé.
I aquesta influència ha arribat fins i tot a l'audiovisual més mainstream. Sèries com Lost, Juego de Tronos o Stranger Things, que tots hem vist, han viscut un boom pel públic convencional. En aquesta xerrada parlen de tot això quatre persones seriesfiles, que serien Toni García, Susana Vallejo, Tatiana Duñó, moderats per Andrés Palomino.
Que efectivamente, que no hace, tampoco hay que irse tan lejos, demasiados años, las series que había con componente fantástico, efectivamente, las veíamos quizá una minoría. El presupuesto que tenían esas series, bueno, pues algunas más y algunas menos, pero realmente no eran la gran superproducción. Si hay que poner, no lo sé si sería esta, yo creo que Juego de Tronos significó un éxito tan bestial, tan brutal, también fue ampliando presupuesto y demás, que ahí ya entra todo lo que es también marketing, o sea, ¿qué pasa con las? Pues que se dan cuenta de que de repente la fantasía vende, y como se dan cuenta de que vende la fantasía, pues todos tenemos que tener una serie más o menos fantástica de éxito, y vamos a poner pasta de verdad.
Llavors passem a la segona. Brandon Sanderson és un autor de fantasia que en els últims anys ha agafat una forta embranzida. Fans del Cosmere, ha arribat el vostre moment.
Txan, 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 txan. Ai.
En aquesta xerrada es parlarà sobretot de per què aquest autor és un gran renovador de la fantasia del segle XXI. Ara estava pensant, és que ho he escrit en números romans i m'he liat.
Però bé, és segle XXI. Sí,
segle XXI.
Lo és, lo és.
Encara és. La xerrada es diu Tarda Fantàstica a Gigamesh i és conduïda per Gareth Hanrahan, Manu Viciano, Marina Vidal, Ángel Lorenzo i moderada per Tamara.
Pues realmente hay algo que siempre se menciona, que es como el concepto de la renovación en cuanto al contenido de sus libros, pero creo que hay algo que se deja de banda y que Sanderson realmente hace muy bien, y sí que creo que está suponiendo un impacto muy grande, una diferencia muy grande sobre lo que ya había, que es lo que va más allá del autor, lo que va más allá del propio libro en sí, es decir, su relación con la comunidad, la transparencia que tiene a la hora de escribir los libros, cómo es el hecho de que cada semana te traiga, por ejemplo, te informa de cómo va su progreso, cómo va escribiendo, tú como lector, que supongo que el hecho de que él ya haya sido un lector antes, bueno, sigue siendo, imagino, un fan de la literatura y de la fantasía, y supongo que es algo que él hubiera querido que existiera desde siempre, y por eso creo que nos lo trae a nosotros. Y creo que esto, lo que viene más allá de los mundos que él crea, también es importante en cuanto a renovación de la fantasía.
I bueno, la segona xerrada, que és la que el títol em fa més gràcia, es diu Distopies apocalíptiques sexis en tu zona.
Tens,
molt bé, no?
Tens tota la meva atenció.
O sigui, crec que lo de sexis és simplement perquè fa gràcia. Perquè a la xerrada no sé si hi havia molts elements sexis. Bueno,
bueno.
Va ser portada per ser...
Està insinuant que no són gens sexis, les de la taula.
Oh, no, jo no dic això. Vale, va ser portada per Seres Cult, Ivan Martín, Álvaro Paricio i moderada per Noviembre Nocturno. En aquesta xerrada es farà un repàs sobre les diferents maneres en què s'ha imaginat la fi del món des de l'antiga Roma fins a l'actualitat. I bueno, si encara no s'ha picat l'ullet entre el títol i la descripció, així és com va començar la xerrada.
Sí, empezamos con una cita célebre, ¿vale? No asustarse, esto solo es un inicio del final. Dice así. Esto es un mensaje para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes eran felices viendo la tele, afuera, en la calle, está dando comienzo el reino del anticristo.
¡Vamos a morir todos!
Bueno, así con esta cita del profesor Kaban, que si no les suena es de una famosa película, de El día de la bestia, da comienzo el ritual, amigos.
Hem fet una selecció petitíssima, però ja us avancem que Gigamesh té la bona costum, i l'aplaudim des d'aquí, de penjar les xerrades.
Moltes gràcies, Gigamesh.
Sí, al canal de YouTube de Gigamesh estan totes les xerrades del mes 42, que a més... particularment, doncs, ells van allargar el 42, i quan va acabar el 42 oficial, van seguir una setmana més, amb la qual cosa, doncs, aquí veus l'Alba, l'Antonio, l'Òscar, amb una cara d'after que flipes, no?, de dir, esto no va acabar nunca, o què passa? O sigui que feu-los un favor i passeu-vos pel canal.
Ai, ara estava pensant, Es que la cançó aquesta, it's a never ending story.
Totalment. Jo crec que encara no s'hauran recuperat. Ara mateix el teu està escoltant el programa i diuen, sí, vosaltres feu la crònica que nosaltres encara estem aquí.
Bueno, però em trec una cosa bona d'aquest any del 42, que tu no t'has posat malalta.
No, vaig tenir un petit refredat que em va durar 3 dies i ara estic perfecta i penso que
genial,
ho he superat. He passat pantalla jo aquest
42
any.
Sí,
que... L'any que ve més i millor. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, aquest especial 42. Tornem d'aquí 15 dies, però també amb molt contingut, perquè us farem crònica de l'aniversari de l'Estercat, de la primera edició del Zona Friki, del Granollers Fantàstic, del Festival de Molins i també del Witch Market. O sigui, que no us ho perdeu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.